Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en Lastaing de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Minuts, passen de les 11 en punt del matí. Què tal, amics? Bon dia. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra, obrint una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos, l'edició 485 d'avui dissabte, 11 de gener de 2014. Com sempre, un recull informatiu des de les 11 i fins a 1, turisme, gastronomia i enologia. Diferents temàtiques les que tractarem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Parlarem de vins, en aquest cas de la denominació d'origen Penedès, i anirem també fins Galícia per parlar de vins de la Ribeira Sacra. Referències gastronòmiques, avui també parlarem dels cargols i d'embotits de la zona del Bierzo. Però avui el nostre espai comença amb una comarca entranyable aquí a Catalunya, que és la Cerdanya. Es poden fer mil i una activitats i es pot menjar d'allò més bé. En parlem amb uns instants amb la responsable, amb la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren, algunes de les temàtiques que configuren aquesta edició de Trotamundos, que arrenca ara mateix amb les salutacions del Toni Huguet, del Mario Ramírez, del Jordi Carretero i de qui us parla, encantat com sempre, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Trotamundos. Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, d'espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trones número 1, a Breda, Girona. Telèfon 972 1602 94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fontdemontsenybreda.com. Font de Montseny. Tu decideixes.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent.
Molt bé, doncs som-hi. Primera edició, primera temàtica d'aquesta edició de Trotamundos d'avui, dissabte 11 de gener de 2014, ja. Una edició, tal com us dèiem, en el nostre sumari que iniciem, i evidentment és un plaer, amb una zona que estimem especialment, eh? Una zona de muntanya que molts de vosaltres probablement visiteu els caps de setmana. Us parlem de la Cerdanya. Avui tenim moltes coses que explicar-vos al voltant d'aquesta comarca, una comarca entranyable en la que es poden fer mil i una activitats de turisme, de lleure, i com no, una comarca, a ningú se li escapa, que es menja d'allò més bé. Unes referències molt interessants que avui analitzem, i ho fem en uns instants, amb la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya. Benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra, i és un plaer saludar la Nati Bové, que és la presidenta d'aquesta associació, de la que ens parlarà de molts aspectes. Nati, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Però content.
Bé, però home, és el que toca, no?, aquí a la Cerdanya.
Home, evidentment.
Malament, evidentment. Malament si fa caloreta en aquesta època, malament, no?
Bueno, però també tenim la vertent aquesta bona, no?
Sí.
Que aquí pots venir a esquiar i et farà un temps fantàstic i podràs agafar aquell moreno que no s'agafa en totes les pistes.
Exacte, perquè la Cerdanya és bo visitar-la, jo crec que al llarg de tot l'any, no?
Evidentment, és una zona que gràcies a la infraestructura, que estem molt a prop de tot arreu, doncs tenim, la Cerdanya es pot visitar tot l'any, i hi ha activitats tot l'any. No és concretament les zones d'esquí, diguem-ho, més la temporada d'hivern. Aquí es pot visitar tot l'any, perquè està obert tot l'any.
Efectivament. Home, aquesta temporada en la que estem, evidentment, doncs, l'esquí, les esports, les activitats en les que la neu és la protagonista, doncs, tenen un element fonamental, no? Però sí que és cert, doncs, que qualsevol època de l'any és bona per visitar la Cerdanya. A més, que és una comarca, home, que des de, per exemple, Barcelona, potser el punt neuràlgic de Catalunya com a capital, home, aproximadament amb una hora i mitja ja hi som, no?
Sí, una hora i vint s'ha convertit ara, sí.
Exacte. Per tant, doncs, una proximitat absoluta, Bé, i mil i una activitats. Jo deia, doncs, que al llarg d'aquesta conversa amb la Nati volem descobrir activitats, en molts casos, una mica desconegudes, no?, per fer aquí a la Cerdanya. Com quines?
Mira, a veure, nosaltres aquí a la Cerdanya, per això, pel clima que tenim i per tot, ens dona la possibilitat d'anar-te'n a esquiar un rato al dematí i després seguim altres activitats de l'esport. Tens de pensar que actualment, doncs, tenim aquí preparats una quantitat d'empreses, que són empreses familiars, que estan treballant en tot tipus de coses. Tens de pensar que tenim camps de golf, que es poden obrir. Tenim tot l'aerodrom, que tenim globus, que tenim viatges amb avioneta, que tenim salts cada cap de setmana. Tenim tot el que és la vertent de bicicleta, mountain bike, zones específiques, senders totalment marcats que els pots fer tant caminant, amb bicicleta, en quad. Vull dir, tenim una quantitat d'activitats bestials. Tens de pensar que de cara a la neu, també tot de les motos de neu, els trineus tirats pels gossos, tot això, vull dir que a un plan la persona que ve no té de dedicar-se exclusivament a l'esquí. Té quantitat d'accions per fer. I clar, tenim els museus aquests originals dels esclops, del vi. Tenim una quantitat de zona, hi ha unes esglésies romàniques maquíssimes per anar a visitar, petitetes. Hi ha els recorreguts de les fonts, que també és molt maco i a més es presta. Vull dir, si tenim aquests dies que ja et dic, pots esquiar, fa fresqueta, però també permet fer altres activitats, bicicleta, vull dir, el que vulguis. És una zona per disfrutar-la, per admirar el paisatge, per viure'l, el paisatge.
I tant, i tant
que sí. Perquè això és el bo que té.
A més, Nati, són activitats, totes les que acabes de mencionar, no? com a mínim, molt enfocades en aquest nucli familiar, no? Activitats que una criatura, un nen o un jove, no se'n sentirà una mica, doncs, distanciat.
Desplaçat mai.
Exacte.
Mai. Al contrari, és una zona que et dona aquestes possibilitats. Tens graus alts, graus mitjans i graus més fàcils. Vull dir, que pots fer... Hi ha moltes coses preparades per l'ambient familiar, m'entens? Pel fet de dir, pues, si el pare fa això, el nen pot fer allò altre, no? Uh-huh. A més, hi ha les passejades amb raquetes, que, bueno, allò és hasta pels avis, vull dir que és superdivertit. Vull dir, si vas en família encara ho disfrutes molt més.
Sí, sí. Efectivament, activitats, doncs, que es poden fer mitjançant, doncs, aquestes empreses familiars, o directament hi ha una cosa que és molt maca fer i que a ningú se li escapa, que és el senderisme, excursions, caminar. En aquest sentit, tu em deies, Nati, preparant aquesta conversa, diu, és que hi ha uns indrets fantàstics, sí, que es coneixen poc i que val la pena, doncs, difondre i que la gent ho conegui, perquè és una meravella de la natura.
No, i després també s'han preocupat molt d'arreglar el que es diu antigament i actualment, no? Les palanques que pots cruzar els rius, que són com uns ponts, però no són allò uns ponts superestructurats, m'entens? Són ponts naturals, molt senzillets, que et travessen tota la Cerdanya. Vull dir, pots marxar des d'alt, pots arribar fins a Martinet.
Sí,
i això és preciós. Mm. I és una caminata plana, vull dir, que no implica allò de dir... tens de ser un expert i tal. Ja hi ha les zones per experts, però per les zones de familiars, bueno, les que vulguis.
Mm-hmm. Hi ha localitats, totes elles, és curiós, no?, però tenim un avantatge, no?, que la Cerdanya hi ha localitats fantàstiques que són molt properes, Alp, Martinet, Vallvé,
Caixans... Home, clar, tens de pensar que amb un radi de 30 quilòmetres
sí,
pots fer el que vulguis.
Efectivament.
I què són 30 quilòmetres?
Amb cotxe, absolutament res.
Absolutament res, mm-hmm, actualment.
Sí, sí.
Amb bones carreteres i preparats com estem. Vull dir que neva i al cap de dues hores tenim la carretera neta. Vull dir, tots els ajuntaments estan molt ben preparats. Vull dir que no implica allò de dir, ostres, és que perquè ha nevat no puc fer. No, pot seguir fent.
Uh-huh.
Vull dir, no es para el ritme.
Efectivament. Activitats, mil i una activitats, motos de neu, paracaigudisme, uh-huh, volar amb globus, senderisme, trineus, parc de neu, per totes les edats i en aquest àmbit familiar. Avui, amics, estem parlant de la Cerdanya, estem fent, doncs, una ruta que volíem recomanar des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel. Per cert, que sabem que ens sintonitzen amb molta freqüència des d'aquesta zona de la Cerdanya, cosa que agraïm, i recomanar, doncs, a tots aquells que no ho coneixin, doncs, que val la pena pujar a la Cerdanya, viure, doncs, aquestes sensacions, els colors i les olors, em deia a mi una persona que ve molt per aquí, la Cerdanya. Diu, la Cerdanya té una olor diferent, especial. Estàs d'acord?
I cada temporada diferent.
Exacte.
Cada temporada té els seus colors, els seus olors, totalment diferent, marcat.
Mm-hmm, exactament. Bé, i d'olors volem parlar i sobretot de sabors amb l'Nati Bové, perquè a la Cerdanya un dels elements fonamentals per pujar a la Cerdanya també és la gastronomia. Malament no es menja aquí, eh?
No.
Per tant, doncs, en uns instants quan parlem amb l'Nati, analitzem són aquestes estructures, plats molt específics, que ara estem en temporada, trinxats, sopes... De seguida en parlem amb l'Nati, profunditzem en aquest aspecte més gastronòmic. Et demanem uns minutets, Nati, i de seguida estem amb tu de nou.
Cap problema.
Fins ara mateix.
Trotamundos.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Trotamundos.
Molt bé, amics, reprenem la nostra línia informativa en aquesta edició de Trotamundos. És l'edició 485. Avui comencem en aquesta zona de la Cerdanya. Hem fet turisme, hem fet activitats, hem obert la gana, en definitiva, i anem a menjar plats tan interessants com, per exemple, el que dèiem, els trinxats, la mel i les melmelades d'aquesta zona, els formatges, els embotits... són tradicions gastronòmiques, Nati, que teniu molt arrelades i que defenseu amb tots els motius, no, Nati?
Evidentment. Nosaltres, des de fa uns anys, que tots els petits productors s'han anat associant i s'han posat dintre les línies correctes de sanitat i tot això, ara podem dir que podem treballar quasi un 90% de les nostres cartes en productes autòctons de la zona. Estem parlant de les patates, estem parlant de la col d'hivern, estem parlant dels naps, estem parlant del xai, estem parlant de la vedella, i clar, això és molt important per tots els restauradors, poder treballar la nostra cultura del menjar, no? Els formatgers no ens els descuidem, que estan treballant molt dur per poder estar amb els nivells d'alta cuina, no? Uns formatges exquisits, sense pensar que el roquefort aquí dalt ja no se fa servir. Uh-huh. Treballem amb el blau ceretà, sí. Vull dir que encara és molt més fi, no en mata el gust de la carn. Vull dir, tens de pensar que aquests sabors de la nostra comarca els pots introduir dintre un plat. I és molt difícil d'imitar, la veritat.
Sí, sí, no, és impossible. Estem parlant d'aquesta associació, l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, de la qual tu n'ets presidenta, Nati. A més, em deies, són empreses familiars, són empreses doncs, que hi aboquen tota la il·lusió, tota la feina, fan més hores que un rellotge.
Per transmetre... Som empreses familiars que portem molts anys de lluita, són empreses petitetes, microempreses que diuen, no?, i, a més, amb cuidar molt el client, perquè el nostre client és molt repetitiu. El que ve a Cerdanya se n'enamora. I aquesta persona la tens de mimar i cuidar. Tens de pensar que la Cerdanya ha estat pionera en moltes coses, amb l'esport, amb les segones residències, amb molta finalitat. La Cerdanya ha estat sempre un motor de cara turísticament a ser una de les principals comarques. I clar, evidentment, tot això ha portat que totes les empreses que formem part d'aquesta Cerdanya doncs, mimem molt el client, no? I el coneixem, i sabem què li agrada, i sabem el que no li agrada, i la veritat, tontos no n'hi ha enlloc.
Mm-hmm. Realment és una associació... Quants associats sou?
Mira, actualment som 30 associats.
30 associats.
Sí, perquè clar, de la mateixa manera que som una comarca tan turística, tenim uns restaurants que canvien molt de propietari, m'entens?
Sí. Mm-hmm.
Però aquests 30 et podria dir que el que porta menys anys poder porta 25 anys.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? 30 associats dins d'aquest gremi de la restauració. Hi ha restaurants, seria interminable,
nombrar
tots, però qualsevol d'aquests restaurants, doncs, el que dèiem, no? Són empreses familiars que estan fent una cuina excepcional amb productes de la terra, recolzant els productors de la terra, i jo demanaria, Nati, que en aquesta època en la que estem, no? Iniciant l'any, gener, febrer, març, aquest trimestre que tenim per endavant, quins serien els plats emblemàtics d'aquesta època que no podem deixar de provar si venim a la Cerdanya?
Mira, el que està claríssim és que venir a la Cerdanya i no provar un trinxat és quasi com descuidar-te el plat més típic i més sorprenent que hi ha. Perquè tens de pensar que estàs menjant verdura, però no és verdura. Això sorprèn a tothom. El fet de saltejar-la amb una paella, el fet de posar-li la cansalada virada, el fet de posar-li una mica d'arengada, cada company el sofistica amb la seva manera.
Clar, perquè cada restaurador li dona el seu toc particular.
Cada casa té el seu puntet. Però ja et dic, si vens aquí i no te'l menges, és quasi un pecat.
I tant.
O que no agafis casa, o que no agafis guisats amb bolets. Tot això, vull dir, són plats que tenen una cultura de fa molts anys. Vull dir, el tiró amb naps. A veure, els naps de Cerdanya no... I són només unes èpoques, vull dir, tens d'aprofitar les èpoques que hi són. Perquè nosaltres tenim molts plats autòctons que només els pots trobar en unes temporades determinades. Perquè després no tenen ni el mateix sabor, ni el mateix color. I clar, s'ha d'aprofitar com vens ara aquesta temporada, aquests tres mesos d'hivern, que es tens a plena apogeo, vull dir, el de proximitat, l'ingredient que és autòcton d'aquí, no? I varia moltíssim, la veritat.
Sens dubte que sí. Productes autòctons, plats emblemàtics i, en molts casos, una cosa molt interessant que feu, recuperar receptes antigues que periòdicament, històricament, s'han anat perdent. I vosaltres, els restauradors d'aquesta zona de la Cerdanya, insistiu en recuperar aquestes tradicions amb els productes de la zona i una mica actualitzar-los, no?
Sí, evidentment. Tens de pensar que la nova cuina també influència molt, no? Però tot la cuina es basa en el producte. Tu podràs canviar, podràs posar el més ben decorat, amb productes, diguem, d'altres regions i tal, però la base és el producte. Si tu tens un bon producte de qualitat, com és el que tenim en aquesta zona, és molt fàcil de que el plat surti perfecte, m'entens?
Hi ha productes, hi ha plats, truites de riu a la Llosa, confitures, el tiró amb naps, que deies, el llapí. Crec que aquí en el conill se'l diu llapí, no?
Saps què passa? Que tenim una mica d'influència francesa.
Sí.
El que el sorprèn més a la gent quan tu els dius, hi ha tiró amb naps, sí. Però es queden parats, clar. Estan acostumats a l'ànec, no?
Exacte.
Però nosaltres aquí a l'ànec sempre s'ha dit tiró. I clar, hi ha plats que quan ho comentes, no? Per exemple, a la primavera tenim un plat que per sort o per desgràcia, només el tenim un mes i mig, que és la xicoia. I la gent diu, i això què és? Però escolta, és la millor escarola que et pots menjar a la teva vida.
Sí.
Que és petiteta, a més té un gust molt característic, no gens rasposa. Vull dir, clar, tens de tu, els sempre, els familiars, el que fas és tu aconsellar el client, de dir, mira, avui menja't això, no? Ara, per exemple, que tenim la caça, els estofats de jabalí, els civets, l'isard, les perdius, vull dir que no sé, és cada temporada deixar-se una mica assessorar a veure què és el que tenen de menjar, no? I de peix, evidentment. Nosaltres aquí dalt a les zones de muntanya, els únics peixos que tocàvem era la truita, quan és la seva temporada,
sí.
I el bacallà, perquè, clar, eren els únics que estaven salats i no se'n feien malbé. I per això que ja han entrat dintre la cuina ceretana el fet de plats de mar, però, clar, eren el bacallà o la truita, no n'hi havia més. I després, clar, tenim la influència francesa, els tenia aquí a la vora... tot el que és els tirons, els foies i tot això, els treballem perquè ens ha vingut dintre la cultura de casa, m'entens?
I tant que sí. Teniu uns fetges d'ànec aquí fantàstics, eh?
Ah, evidentment, fantàstics. I a més els tenim a la vora, que no els tenim d'anar a buscar gaire lluny.
I tant que sí. Amics, avui estem analitzant i la Nati Bové, estic absolutament convençut que està enamorant a tots els oients per prendre aquesta decisió, pujar a la Cerdanya un cap de setmana, una estada més llarga i gaudir i disfrutar amb aquestes accions per el temps de lleure, per fer esport, caminar, veure la natura i després seure amb algun d'aquests restaurants fantàstics que hi ha a totes aquestes localitats, restaurants doncs, que tots ells estan fent un esforç doncs, per reiniciar doncs, aquesta activitat gastronòmica que no s'ha perdut, però que és bo anar recordant periòdicament. Estem aquí i fem aquests plats i val la pena que els proveu, perquè realment doncs, són plats molt, molt i molt tradicionals d'aquesta zona. No hem d'oblidar, Nati, els embotits que teniu aquí.
No, seria un pecat.
Sí.
Seria un pecat. A veure, un simple entrepà amb un, bull blanc o amb un pa de fetge, amb una llangonissa, escolta, canvia totalment.
Sí, sí.
Canvia totalment. I és un entrepà. Després, actualment, hi ha molta gent que ens està valorant aquests productes. I és molt important, perquè, clar, si tu valores el producte, també valores que això no té un cost barat. M'entens? Tots aquests productes són fets per empreses petites, es fa molt poca producció, evidentment et conserven la qualitat 100%.
Sense
I clar, doncs tot això la gent també cada dia ho valora més. I nosaltres encantadíssims, encantadíssims. I tens de pensar que hi ha un grup d'amics que estan emperrats que tenim de treure el vi. I han muntat tota la banda aquí de Maranges, han plantat, ara no em surt el nom,
vinyes,
amb vinyes,
sí,
per poder treure un bon vi. A més, estan lluitant, però molt, perquè està costant molt, però, clar, tenim una temperatura ideal per treure una qualitat de vi bestial. I, clar, no sé com dir-te, no parem, som petits, som familiars, ens coneixem tots, i tot el que volem és que aquesta comarca sigui coneguda i reconeguda, evidentment.
Exactament. I volen visites, si volen que pugem a la Cerdanya, a enamorar doncs, del paisatge, de la seva cuina i de les seves activitats. Nati Bové, ha estat un plaer, gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica. Repeteixo i estic absolutament convençut doncs, que mitjançant doncs, aquesta tertúlia, aquesta conversa que hem tingut, molts dels nostres oients de diferents punts de Catalunya, també d'Andorra, home, Andorra teniu més a la vora.
I gràcies a Déu, ens coneix.
És un moment, exacte. Però també per als amics que ens sintonitzen, per exemple, des de Terres de Tarragona, que val la pena. Pujar fins a la Cerdanya és una miqueta més llarg, però val la pena, de veritat, que no quedareu...
No, que actualment, gràcies a Déu, Catalunya no tenim distàncies.
No, amb un parell d'horetes estem a tot arreu.
Exacte.
A tot arreu.
Exacte.
Nati Bové, molts èxits per aquest 2014, força i sobretot il·lusió, que això ja la teniu. Gràcies per
gràcies
tot.
Gràcies a Déu, aquí no la podem perdre.
Doncs,
som uns lluitadors nats.
Si es té il·lusió, no hi ha qui els pari. Gràcies, Nati.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en la nostra comarca.
Gràcies. Nati Bové, presidenta d'aquesta associació de bars i restaurants de la Cerdanya, que ens ha fet un recull, una bona passejada de lleure i d'activitats gastronòmiques. Nosaltres fem una pausa, de seguida continuem amb més temàtiques. Parlem de vins, ara, què us sembla? Tornem de seguida.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Qui
Quiero enterrar mi sudor entre el Sil y el cielo, y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodegas Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos, en aquestes sintonies de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra. Sabeu que des de les 11 i fins la 1 estem parlant del millor de la gastronomia, la enologia i aquest sector enològic en el que ens centrem i que és un element fonamental de la temàtica d'aquest espai que esteu escoltant. Darrerament estem parlant d'una varietat certament molt interessant. És el xarel·lo. Han passat diferents cellers que parlen dels seus xarel·los, bàsicament també, en moltes ocasions, monovarietals. I és curiós, però que tenen connotacions molt diferenciades, eh? Avui volem parlar d'un xarel·lo certament molt interessant que ens presenta el celler Sant Joanes, de la denominació d'origen Penedès. Un celler, doncs, certament, que no només té aquest vi, ni molt menys. També analitzarem els altres productes, però, si us sembla, comencem parlant d'aquest xarel·lo monovarietal. Amb qui l'analitzem? Doncs amb el seu enòleg, és l'Oriol Guevara. Oriol, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Benvingut i gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Una opinió absolutament, doncs, molt contrastada, la que escoltarem de l'Oriol Guevara. Estem parlant amb una persona, Oriol, crec que portes 25 anys dedicant-te en aquest sector del vi.
Sí.
Ets consultor, has estat president de l'Associació d'Enòlegs de Catalunya, alhora també crec que durant 2 anys vas ser director de l'Incavi, no?
Sí. Són coses que, efectivament, figuren al meu currículum.
Mm-hmm. Home, és un recorregut que et dona suficient aval com per escoltar les teves opinions amb molta atenció, no? Per tant,
bé,
doncs...
Gràcies.
T'agraïm que ens acompanyis aquest matí de dissabte. Per parlar d'aquests vins, d'aquest celler Sant Joanes, que és un celler, jo diria, dins d'aquesta denominació d'origen Penedès, que no és més del mateix, no, Oriol? No sé si estàs d'acord amb nosaltres.
Bé, és una manera de dir-ho, sí. És veritat que intentem fer les coses una mica diferent del que estem acostumats a veure en el Penedès. És un celler petit, és un celler que té uns productes molt ben pensats i que són els que ens dediquem. No és un celler que faci grans produccions a preus relativament assequibles, sinó els preus segueixen sent bons comparat, doncs, jo no sé, amb coses del Priorat o d'altres llocs on el preu sol ser més car. Són assequibles, però no és allò un vi barato. Fem coses que nosaltres creiem que són les millors que es poden fer en aquestes vinyes on estem, i som, jo diria, representants d'una mena de generació de cellers que estan treballant d'una manera molt conscient i molt diferent del que estem acostumats en els grans cellers. Molt més a prop de coses, què et diré jo, de finques petites de Borgonya, de Priorat o d'altres llocs del món que no pas el que estem acostumats a veure al Penedès.
Home, jo deia això perquè el Penedès, evidentment, és una denominació d'origen molt gran, molt extensa, en la que hi ha molts cellers, i per tant, doncs, desmarcar-se i fer productes amb aquesta singularitat, doncs, jo crec que també s'ha de remarcar, no? Per exemple, el xarel·lo, no? Aquest monovarietal de xarel·lo que teniu vosaltres, com és? Com el podríem descriure?
Doncs, sí, és una varietat que està... que sempre s'ha plantat, de fa segles, s'ha plantat al Penedès, però que ara doncs, s'ha estudiat més, s'ha treballat més, s'ha intentat optimitzar, no?, produint-lo. Nosaltres som un d'aquests cellers que ho ha fet, ni molt menys l'únic, però ho hem fet tant com els altres, i el nostre vi el que intentem és que ens expressi bastant el que tenim allà. Per començar, fem que cada any dongui el millor que pot donar aquell raïm, no? El raïm és la base del vi, per tant, intentem que el raïm sigui el més madur possible. Sabem que tenim unes vinyes velles que ens donen uns vins que tenen un cos molt interessant, molt rodó, molt fàcil de beure, que no és el més aromàtic del món, perquè el xarel·lo ja no ho és de per si, però el terra i el terroir, digue-li com vulguis, el que tenim nosaltres tampoc és el més aromàtic del món, però és molt agradable en boca i això és el que nosaltres intentem treballar. Un vi d'aquells que en diríem per seure a taula i beure mentre estàs menjant, o en tot cas gaudir-ne a qualsevol hora que sigui fàcil de beure.
Un vi que va evolucionant, no?
Sí, efectivament, primer evoluciona dintre de l'ampolla i durant l'elaboració que nosaltres li fem.
No, jo dic un cop oberta l'ampolla, no?
Efectivament, també té aquesta vessant, no?, que és que el vi no és allò que estem una mica més acostumats als vins blancs catalans o de la resta d'Espanya, que són fruitats i ja està, sinó que és un vi que sí, et dona un primer nas més afruitat, però després va evolucionant i et dona notes més confitades, si tu vols, més complexes, i això durant la cobres l'ampolla i vas tastant aquest vi durant un àpat, doncs ho notes.
Per cert, deixem que digui que en aquest cas, com amb altres, tendim a refredar excessivament els vins blancs, no? I això ens amaguen notes en moltes ocasions interessants, no?
Sí, sabeu què passa? Que és difícil donar una sola temperatura de servei d'un vi blanc, d'un vi en general, però d'un vi blanc també. En el nostre cas ens agrada no servir-lo molt fred. Això també va a gustos de cadascú, fins i tot les persones que estan acostumades a beure vi potser no estarien d'acord amb mi, estan tots dos un davant de l'altre i tastant el mateix vi, no? Perquè hi ha qui li agrada el vi molt fred, què vols fer? No? També està bé, diguéssim, no?
Sí.
En el nostre cas, a nosaltres, a Sant Joanes, creiem que si tastem aquest vi blanc, el nostre en particular, després ja evidentment podem parlar de molts altres, però el nostre en particular és un vi que s'expressa millor si està a 10 o 11 graus més que no pas a 8 o 7 graus de temperatura. Si el tenim massa fred, amaga aquestes, ja té poca intensitat aromàtica, si el refredem encara s'amaga més aquesta intensitat. Sí que és veritat que quan és fred és més agradable en boca, això també és veritat, i tens tendència a beure'n més. Però si vols notar la complexitat del vi així, bueno, un parell de graus més del que estem acostumats a beure, que això és molt fàcil de fer. De fet, amb una nevera que funcioni prou bé, ja et refreda bastant el vi, però el treus de la nevera una mica abans o simplement no te'l comences a beure de seguida que l'has tret de la nevera i ja està, el vi... Fins i tot ara a l'hivern a les cases se sol escalfar una miqueta de seguida, no? No cal fer grans... No cal tenir cap màquina que et posi el vi a la temperatura.
Uh-huh. Estem parlant del xarel·lo, del monovarietal d'aquest celler, Sant Joanes, en denominació d'origen Penedès, un celler que jo avui, un cop més, volia recomanar. Un celler doncs, que té aquesta creu maltesa com a element... molt fàcilment, que s'identifica molt fàcilment les ampolles, no?, aquesta imatge exterior. Com són altres vins, no? No només el xarel·lo feu a Sant Joanes, ni molt menys. Fa aproximadament un any parlàvem amb el seu responsable, amb el gerent d'aquest celler, el Basilio Pérez de las Heras, del Trencallops i el Militum, dues novetats que certament han tingut molt d'èxit, no, Oriol?
Sí, la veritat és que nosaltres tenim dos vins bàsics o de base, que són el xarel·lo en blanc i el nostre Sant Joanes negre, que és fonamentalment Cabernet Sauvignon i Ull de Llebre, però tenim, sí, aquests altres dos, i de fet estem treballant amb altres coses per de cara al futur. Sempre la R+D dels cellers petits és treballar per treure nous productes, bàsicament, no? Totes les coses que fem, de més a més, doncs tenim la sort de que ens surten prou bé, estem molt contents, i sempre, tot i que no els tenim en el mercat d'una manera tan evident com els dos productes aquests que us deia, de Sant Joan es Xarel·lo i el Negre, sí, tenen èxit, no? Perquè, per començar, estem molt contents dels resultats. Sabem que són apostes, podríem dir, de futur, però que si demà les haguéssim de posar en pràctica a una escala, a una gran escala, diguem, doncs podríem fer-ho.
Uh-huh. Estem parlant amb l'Oriol Guevara, és l'enòleg d'aquest celler, Sant Joanes. Avui l'estem analitzant de la mà de l'Oriol, aquests vins, començant per al monovarietal, aquest Xarel·lo, aquest copatge d'Ull de Llebre i el Cabernet, en el cas del Negre, i també sense oblidar aquestes dues novetats, el Trencallops i el Militun. Són novetats, doncs, que ja fa pràcticament més d'un any, doncs, que ja estan en el mercat, i tal com ens deia l'Oriol, no? Esteu treballant amb altres productes. No sé si podem fer ja una mirada a futur i parlar de noves tendències o nous vins.
No sabem, no hi ha cap ni marca ni cap cosa ni cap concreció, encara, però sí, no és ni molt menys un secret, ni tampoc és cap extrema originalitat a la regió, no? Estem treballant en els millors racons de Xarel·lo per fer un Xarel·lo amb una mica més de presència, una mica més d'entitat, fins i tot d'envelliment i fermentació amb botes de roure, un estil més, perquè ens entenguem fàcilment, un estil més borgonya dintre del que seria el Xarel·lo, perquè el Xarel·lo admet diferents elaboracions, i aquesta és una, que no és un consum majoritari al nostre país, però que té el seu espai i que és un vi amb molta classe. Això seria una cosa. Després també estem treballant per poder fer un Ull de Llebre 100%, que també n'estem molt contents perquè té molta classe. El vi és una vinya vella que tenim, petita però molt vella, que ens dona, segons quins anys, més problemes, perquè des del punt de vista fitosanitari, diguéssim, doncs és més delicat aquest Ull de Llebre que no pas les altres vinyes de raïm que tenim, però en tot cas, quan surt bé, l'hem provat i l'estem provant, vaja, i estem també molt contents. Té molt de caràcter i és bastant diferent de la resta de coses que fem. I hi ha altres coses que estem fent, proves petites, no tampoc cap cosa d'altra. Som un celler petit i totes les coses que fem en principi són d'aquesta mida així reduïda.
Bé, doncs, amics, avui ens volíem acostar a la realitat, en aquest moment, a la realitat, en els vins, doncs, que ja podem gaudir en el mercat, en el sector d'aquest celler, Sant Joanes, d'aquesta denominació d'origen del Penedès. N'hem parlat amb el seu enòleg, Oriol Guevara. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Gràcies, bon dia.
Adéu. Avanza de presa, es un
joc, la victoria es nuestra. Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
¿T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, d'espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trones número 1, a Breda, Girona. Telèfon 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fontdemontsenybreda.com. Font de Montseny. Tu decideixes.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Localizada en el polígono Bierzo Alto de San Román de Membibre, se encuentra Embutidos Santa Cruz de Montes, una empresa que desde hace muchos años apuesta por elaborar todo tipo de embutidos artesanos de alta calidad. Sin pensar en uno mismo. Uno de los productos estrella con los que comenzó la empresa fue con su botillo, del que en la actualidad se producen entre 1.600 y 2.000 kilos y que se distribuye en el Bierzo, en el resto de León y en las delegaciones de la empresa en Madrid, Barcelona, Hospitalet, A Coruña y Canarias. Además, Embutidos Santa Cruz de Montes elabora también chorizo extra, vela, cular, lomo embuchado, jamón, etc. Todo tipo de embutidos pensados para los paladares más exigentes.
Bueno, pues en nuestra línea informativa que tenemos en este espacio de radio, en este programa de productos artesanales, en diferentes puntos de España, nosotros hoy queremos hacer un alto en el camino en San Román de Bembibre, en León, en la provincia de León. Ahí encontramos esa empresa, Embutidos Artesanos Santa Cruz de Montes. Todos los años pasan por estos micrófonos de Radio Estel Cataluña y lo hacen a través también de la información que les llega a nuestros oyentes, y ellos tienen a bien acercarse en alguna de las tiendas que tienen aquí en Cataluña y hacerse con alguno de los embutidos artesanos de los que os hablamos a continuación. Lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su responsable, a su gerente, don José Antonio Otero. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, desde León, desde San Román de Bembibre y directamente a Cataluña, esos establecimientos situados, en Barcelona, en Gabá, en Hospitalet, evidentemente ese vínculo, creo que hay mucho leonés aquí en Cataluña, ¿no?
Sí, hay bastante. Bueno, podrían ir más todavía de los que hay. Les atendemos con mucho gusto.
Pero evidentemente, bueno, pues mucho leonés que no quiere desligarse de esa cultura gastronómica de su tierra. Bueno, cuéntenos un poco cómo empieza todo, ¿no? Cómo vamos a hacer un poco un histórico de esos embutidos artesanos Santa Cruz de Montes. ¿Cuándo empieza todo?
Pues en el año 1990... O sea, ya hace 20 años, 20 largos, pues fue cuando empezamos con la empresa, y a partir de ahí, pues bueno, fuimos creciendo poco a poco e intentando hacer las cosas lo mejor posible. Cada día nos renovamos un poco en maquinarias, en temas. Ahora mismo, este año que terminamos de montar una línea de termoformado, de loncheado. O sea, para que la gente lo lleve ya más práctico a su casa, sin tener que cortarlo ellos, y más cómodo.
Efectivamente, la tecnología también, a pesar de que siempre han querido en esta empresa, Santa Cruz de Montes, mantener ese cariz artesano, ¿no?
Sí, nosotros el proceso se hace como al principio, o sea, siempre lo más artesanal que se puede, dentro de lo que nos permite pues el producto, también intentando, ya digo, un poco la maquinaria para intentar ahorrar un poco de mano de obra, porque está difícil todo.
Bueno,
haciéndolo lo más natural que podemos.
Efectivamente, en esa zona, San Román de Bembibre, en León, estamos seguros, bueno, pues que esa tradición de los embutidos artesanos viene de lejos. Básicamente, ¿cuáles son las estrellas, digamos, los embutidos prácticamente, bueno, pues que tienen toda la atención de la empresa?
Hombre, dos de los productos que son más representativos, pues son dos que están con IGP, o sea, Indicación Geográfica Protegida, que es el botillo del Bierzo y también la cecina de León, o sea, cecina de vacuno. Son dos de los más representativos de la empresa. y del mayor crecimiento, sobre todo la cecina últimamente, que está creciendo hacia otros países y bueno.
El botillo es algo realmente que tiene historia en esa zona. Cuéntanos un poco cuál es el proceso de elaboración de un producto tan y tan típico de la zona de León, Bierzo, etcétera.
Bueno, el proceso es porcionar los huesos, o sea, los huesos, las costillas, los rabos del espinazo, porcionarlos en trozos pequeños, muy curioso, sin productos, solo pimentón, ajo y sal, y elaborarlo, adobarlo, lo dejamos en la masa adobada de un día para otro, como se hacía siempre. Y al final es un producto que lleva muy pocos, lo único que tiene es muy pocos días de curación, porque es un producto que con 8 días sale al mercado. Y bueno, es un producto que hay que cuidar mucho en los puntos de venta, en las tiendas donde se vende o lo que sea, porque es un producto semifresco, es delicado, hay que cuidarlo, si no, pues se puede estropear o coger olor, sí, o cualquier cosa.
¿Por tanto tiene caducidad muy próxima o...?
Sí, es una caducidad de unos 40 días, 40 y algo por ahí.
Aproximadamente, ¿no? Y evidentemente también el arte en la cocina, ¿no?, de elaborar ese buen botillo, ¿no?
Sí, una cocción lenta, siempre, porque una olla rápida pues se puede reventar, no sale igual, es una cocción lenta de un par de horas. Bueno, la etiqueta del Consejo Regulador lleva la receta tradicional de aquí del Bierzo y bueno, no es complicado hacerlo, pero sí, con paciencia, que echa un tiempo largo.
En este espacio, en esta sintonía de Radio Estel Cataluña, en este programa Trotamundos, que pasea todos los sábados por diferentes zonas de nuestro país y os procuramos descubrir los mejores productos, también con esa filosofía de ámbito más artesanal. Hoy nos queremos centrar en esa localidad, San Román de Bembibre, en León, localidad en la cual se encuentra esta empresa. Hoy estamos hablando de esos embutidos, tienen un poco de todo, chorizo, botillo del que estamos hablando, la cecina, salsichón, androllas, lomo, en fin, un poco de todo. De esa tradición gastronómica en cuanto a embutidos artesanos que nos viene directamente desde esa localidad, nos viene directamente a Cataluña. En concreto, en la calle Gavà 2931, en la calle Muses 35 y en la plaza San Jordi 24, en este caso de Hospitalet. Estas son las tres direcciones, creo, que tienen establecimiento de venta al público de estos productos, ¿no?
Sí, son tiendas propias de la empresa y bueno, sí. Ahí tenemos... Vamos 2 veces a la semana con productos, o sea que recién llevados.
Unos productos también que van muy destinados al sector de la restauración.
Sí, servimos bastante restauración ahí en Cataluña, en Barcelona, y a casas regionales también de León, de Galicia, o sea que hacen productos más tipo de aquí.
Unos productos con indicación geográfica protegida, como el que estábamos hablando hace unos instantes, el botillo del Bierzo, y también la cecina de León, que es un algo parecido a lo que, lo digo para que la gente, los que no lo hayan probado, ¿no? Es algo parecido al jamón, ¿no? Tiene una textura muy parecida.
Sí, y se corta muy parecido, en fino, lonchas finas, eso es el jamón, pero de vacuno.
Sí. Efectivamente. Y esa también tiene indicación geográfica protegida, Consejo Regulador, ¿no?
Sí, también está dentro del Consejo Regulador.
Efectivamente. Bueno, pues ahí quedan esas direcciones. Repetimos, calle Gavà 2931, en la calle Muses 35 de Hospitalet y también la plaza San Jordi 24 de Hospitalet. Esa empresa, Santa Cruz de Montes, embutidos artesanos y con esa tradición, efectivamente, pues que llevan consigo, ¿no? Yo no sé, señor Otero, si en este sector de los embutidos artesanos también la crisis se siente de una manera especial.
Igual menos que en otros sectores, pero también se siente, porque nosotros, por ejemplo, tenemos mucho cliente de la restauración y sí. Bueno, están pasando también sus problemas y claro, nos afecta a nosotros también un poco.
Bueno, pues esperemos que esa dichosa crisis pase para todos y que, en fin, una vez más pues podamos disfrutar de esos embutidos artesanos Santa Cruz de Montes. Desde Cataluña, don José Antonio, saludos cordiales, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos
hasta
días.
Hasta otra.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un control importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
Trotamundos.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina Martina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.
Es un garnacha 100% y está elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any. Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Estany de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
¿T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, d'espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trones número 1, a Breda, Girona. Telèfon 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fontdemontsenybreda.com. Font de Montseny. Tú decideixes.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Algú ja riu i surt el sol, i ja badalla i es pateguen els balcons de flors, i sona un vals a les valls adormides, mentre trafico el meu amor, que és polissó de valls i viles.
Caduc els ulls, mal temps i fred,
molt bé, doncs obrim aquesta segona hora de Trotamundos. Fins a una en punt de la tarda encara ens queden diferents protagonistes, tots ells vinculats amb el sector de la restauració, gastronomia, enologia. Un sector, el de la restauració, el de la gastronomia, en definitiva, que, com sabeu, va per èpoques, no? Hi ha èpoques molt específiques en les que es mengen productes molt concrets, eh? Per exemple, ara mateix estem en època de menjar calçots, també de cargols, eh? I en aquest sentit, de cargols avui us en volem parlar. Tots els anys, més o menys aproximadament per aquestes dates, tenim el plaer i privilegi de parlar amb el Josep Antoni Marcelo. És el responsable de l'empresa Cargols Calgep i alhora també president de l'Associació Nacional de Cria i Engorde del Caracol. Avui en volem parlar, perquè tenen moltes coses a explicar-nos al voltant de totes les accions que fan, una mica en definitiva per promoure, divulgar la coneixença d'aquest producte, per cert, tan i tan tradicional a Catalunya. Mal temps i freds, Josep Antoni Marcelo, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Bon any nou.
Igualment.
Esperem que el 2014 porti molts naixements de cargols, que això de tu en saps molt, eh?
De fet, ja hem començat, eh? Ja comencem a tindre els primers petits de la temporada.
Sí, sí. Escolta, podríeu fer com quan neix un nadó, el primer nadó de l'any, podríeu fer un dels cargols, no, també?
Pues sí, o com els vins, no? Una mica, els primers vins, pues els primers cargols de l'any.
Exacte. Sí, sí. Bé, una persona, el Josep Antoni Marcelo, absolutament vinculat amb aquest sector del cargol, un sector, Josep Antoni, que t'apassiona.
És la meva vida. Sí. Pensa que porto 22 anys. Per tant, és un tema que jo he vist créixer, hem patit i hem gaudit de tot el creixement d'aquest sector. I que actualment, en moment de crisi, molta gent, molts emprenedors volen buscar noves sortides i estem rebent moltes visites de gent que vol muntar una granja de cargols, perquè bé, és una altra manera d'assessorar, i altra manera de créixer, i altra manera de viure la vida, no?
Uh-huh. Home, diuen que és un negoci que funciona. Si estàs molt a sobre i estàs pendent, doncs que, bé, es pot guanyar la vida molt bé, no?
És veritat. Bueno, funciona, és com tots els negocis, no? És dir, tens de tenir la teva tècnica, saber posar-te a mans de professionals. Nosaltres, pensa que nosaltres tenim un equip de recerca amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb veterinària, que estem fent un tipus de controls. Treballem per qui hem de treballar, que són pels productors i pels socis de la nostra associació, una mica que se veïn recolzats, no? Cada dia per fer un producte de més qualitat i bé, i sobretot el definitiu és que tenim de fer un bon producte pel consumidor, que és el que és interessa. No?
Uh-huh. És molta la inversió inicial per un hipotètic empresari que es pugui vincular amb aquest sector?
No, és clar, en referència a altres empreses agropecuàries és una inversió petita. El que passa és que sent petita, jo sempre dic que la gent té que valorar que hi ha molts sacrificis, perquè penso que hi ha que anar-hi cada dia, els animals no tenen dissabtes ni diumenges. Per tant, jo crec que sempre gent de fora del sector primari ha de valorar-lo. Nosaltres, dintre les visites professionals que fem, els posem un mirall, perquè moltes vegades la gent s'informa per internet, a vegades internet dona una visió molt distorsionada de lo que és la liticultura, i hem de dir-los que bé, evidentment pot funcionar, però sempre i quan ells han de ser-hi sobre, han de tindre una bona genètica, una bona nutrició, un bon control sanitari, com qualsevol ramaderia.
Mm-hmm. Bé, dins de l'empresa, Cargols Calgep, i des d'aquesta associació de la qual tu n'ets president, en fi, sou molt actius i munteu doncs, coses molt interessants, com per exemple, i això ja veniu muntant aquest tema molts anys, és el Tour Cargol, que periòdicament, anualment, doncs, visiteu diferents ciutats.
Sí, com cada any, amb els nostres amics de la Prat del Cargol, pues, anem a difondre el que és la festa a la Prat del Cargol i el cargol de qualitat, que és el cargol de Calgep. I llavors aquest any, pues, evidentment, no és menys, i fem diferents ciutats. Per exemple, aquest any es tocarà fer Logroño, fer Madrid, fer Barcelona i fer Perpinyà, anem a la Catalunya Nord.
Uh-huh. Sí. I aquí doncs feu actes tots ells vinculats amb la coneixença, no, bàsicament del cargol.
De fet, són actes que tenen molta repercussió. Invitem a diferents personalitats de les ciutats on anem, fem un dinar de gala, els expliquem en què consisteix la festa, en què consisteix el cargol de Calgep, el cargol de qualitat, i després fem, com s'ha comentat, un dinar que per rematar, no? Però una mica invitem a tothom invitem a que vinguin a la festa, que és durant el mes de maig, i és una festa de la ciutat de Lleida, amb les ciutats que anem a veure, no?
Uh-huh. Per cert, aquest any, el 31 de març, s'arrenca una nova edició, nova entrega d'alimentària, aquesta fira doncs, en el que és protagonista l'alimentació, en la que també hi sereu presents.
Sí, cada any, cada vegada que hi ha l'alimentària, nosaltres fem algun acte i aquest any serà menys, és a dir, comencem a fer un acte de degustacions dintre del que és l'estand del Ministeri d'Agricultura, una mica per impulsar el consum del cargol. Penseu que és un aliment molt tradicional, però podem fer amb un aliment molt tradicional coses molt innovadores. Per tant, la cita, esteu tots invitats a que es podeu visitar durant aquests dies, que és del 31 de març al 3 d'abril.
Mm-hmm. Efectivament, una nova edició d'alimentària. Avui estem parlant de cargols, ho estem fent amb el Josep Antoni Marcelo, el responsable d'aquesta empresa Cargols Calgep, de la cara analitzarem la qualitat dels productes, i també alhora el president d'aquesta Associació Nacional de Cria i Engorde del Caracol. I parlant de qualitat, parlant de Calgep, què és el que ha de tenir un cargol per dir efectivament és un cargol de qualitat? Ho veiem a la reacció a la cuina, amb el gust, el sabor, les connotacions? Explica'ns.
Pues sí, de fet és així, és dir, que nosaltres un dels objectius que vam ficar fa 22 anys és fer l'hivern del cargol, un cargol diferent, un cargol que actualment està molt destinat a lo que és restauració mitjana alta i unes qualitats organolèticament diferenciades, no? És a dir, el mateix que un ibèric és diferent a un serrano, pues amb el nostre cargol és diferent. Lo primer, de fet, fent cates com si fos un vi, lo primer que es fixem quan veiem el cargol nostre és un cargol que és molt blanc, dona sensació de netedat, és molt net, és molt blanc de cara, a diferència del cargol silvestre que és molt més verd, no? Després, altra cosa que veiem que és, té més tall, és a dir, té més massa muscular, és a dir, en boca, per exemple, a vegades anem a un restaurant i el cargol està molt prim, en aquest cas mai està prim, sempre està molt gras, no? I també podem, el que és garantir la mollonització de lo que és la carn, és a dir, que, per exemple, de la cocció, perquè va molt relacionat amb l'edat de l'animal, i el que és el sabor, per exemple, a vegades la gent es diu, escolta, m'he menjat cargols i s'amarguen els cargols, però, clar, perquè depèn de lo que hagi menjat, el cargol de Calgep mai amarga, sempre tindrà la mateixa cocció i el mateix sabor. I és molt important perquè per la restauració el que vol és això, homogeneïtat, no? Per tant, el cargol, de fet, és molt diferent al cargol silvestre, és un cargol, es podria dir, gourmet, no?
Mm-hmm. Bé, estem parlant d'aquesta qualitat, d'aquest producte. Un producte, per cert, no ens enganyem, Josep Antoni, que en molts casos, sobretot les persones que no ho han provat, no? Jo ho he comprovat. A mi m'encanten els cargols, però és un tema que en moltes ocasions és un producte que causa, podríem dir, un rebuig inicial, no? I en molts casos, quan es prova, diuen, caram, doncs realment és que és molt bo.
És veritat, de fet és algo cultural, no? Perquè és com la gent que no s'hi agrada els peus de porcs, són dinars...
Ells ho perden, ells ho perden, ells ho perden.
Nosaltres la nostra tasca és intentar que ho testin. De fet, ja et dic, a vegades mengen cargols donaran molt emmascarades perquè fem a vegades pues, amb la carn de cargol, fem productes, i ja et dic que la gent queda una mica al·lucinant, no? Si unes creps, si per exemple el paté, de moltes maneres diferents de fer el cargol. El que passa és que és veritat que la gent que no li agrada i es nega, jo tampoc els hi obligaria perquè evidentment les coses estem de menjar amb plaer, i el menjar cargol és un plaer, per tant, la gent que menja cargol és perquè s'agrada. Ja es compensa la gent fanàtica del cargol que s'interessa.
I tant. Un producte que fa que les persones, com diu el Josep Antoni, fanàtiques del cargol, facin els quilòmetres que faci falta per menjar un bon cargol amb un bon restaurant. Per cert, hem de dir que vosaltres també organitzeu diners temàtics, i el proper 8 de març, en el restaurant Can Frara, a Maians, allà doncs, feu diners temàtics. Explica'ns una mica què és el que voleu configurar aquest dia.
Sí, mira, jo t'explico. Dintre del que és el context de promoure el cargol, els diferents restaurants nostres que gasten el nostre producte, pues, el que es fan són dinars temàtics. Però aquí tenim un restaurant que estem al costat de casa, al costat de la nostra granja, que el que farem és anar més enllà, és anar a fer un dinar temàtic, però a part farem el que és una visita, el que és lúdica, el que és l'explotació. Explicar totes les anècdotes i tot el procés de producció del cargol. A part, després, quan dinin, pues, es menjarà diferents tipus de cargols, i ho sigarem amb la gent, els donarem un regalet perquè se'n recordi d'aquell dia. Per tant, jo crec que és molt important, perquè jo crec que es farà un dissabte, és un dia que la gent pot anar-hi, és agafar, doncs, per exemple, un matí poder anar amb els nens i després poder anar a rematar la situació amb un dinar de cargols, que jo crec que està molt bé.
Mm-hmm. El proper 8 de març, anem a comunicar també el telèfon, en aquest cas és el telèfon del
pròpiament del restaurant Can Frara.
Exactament.
A Maians, al 93 835 60 93 93 835 60 93. Aquest és el telèfon en el que us donarem més informació, us ampliaran la informació, doncs, que ara ràpidament el Josep Antoni, però en qualsevol cas l'essència d'aquesta diada, doncs, jo crec que ha quedat absolutament clara. El 8 de març, aquest dinar temàtic en el restaurant Can Frara de Maians. Aquest 2014, jo no sé, bueno, anava a dir projectes, home, n'hem parlat de diferents, no? Però jo no sé si en tens algun altre a instaurar, o sobretot insistir en el fet de donar a conèixer aquest producte, que jo crec que és en el que hi poses més esforços, no?
Sí, de fet, aquest any volem incidir també una mica, perquè tenim molta demanda de gent que vol estar a granges, no? Llavors hem fet unes visites molt específiques pels emprenedors, no? No són visites lúdiques, sinó són visites professionals, en el que més o menys orientem a la gent i assessorem a la gent com ho tindria de ser de fer la seva granja. De fet, és important, perquè es trobem en uns moments que la gent busca sortida, no? Busca sortida, sí, professional, perquè moltes vegades és difícil, i nosaltres creiem que és bo que la gent tingui informació, una informació correcta, perquè les decisions que prenguin siguin correctes, no? Per tant, estem fent aquest tipus de visites que es poden concertar a lo que és tant a l'email de la nostra web com al telèfon, i jo crec que és important, perquè és important en el moment que estem vivint donar sortides a la gent i donar esperança. Jo crec que és important donar esperança, que, bueno, és dir, que jo crec que la situació a partir d'ara em sembla que es veu una mica millor.
Uh-huh. Esperem que sí, i aquest és un molt bon negoci, una molt bona dedicació en persones, emprenedors, emprenedores, doncs, que vulguin iniciar un nou camí a la seva vida, eh? Aquest telèfon d'informació és el telèfon dels Cargols Gadget, d'aquesta empresa, 806 31 79 86 806 31 79 86, i aquesta plana web calgep.com, o si voleu directament adreçar-vos en el seu correu electrònic cargols@calgep.com. En qualsevol cas, doncs, nosaltres aquí a la ràdio, a Ràdio Estel, doncs ens truqueu, us donem les directrius per entrar en contacte amb el Josep Antoni Marcelo, si és que us interessa, doncs, iniciar aquest camí. Un camí que el Josep Antoni Marcelo va iniciar ja fa molts anys, del qual se'n sent molt orgullós, apassionat, i mireu totes les coses que estan voltant al voltant del cargol d'aquest producte. Josep Antoni, molts èxits per aquest 2014.
Moltes gràcies, igualment.
Estem en contacte i nosaltres periòdicament anirem insistint en la celebració d'aquest Tour Cargol, bàsicament, sobretot quan es celebri aquí a la ciutat de Barcelona. Aquest any passaran per Logroño, Madrid, Barcelona i la Catalunya Nord, a Perpinyà. Fem recull d'informació, també no oblideu aquest dinar temàtic, 8 de març, restaurant Can Frara, Maians, telèfon d'informació 93 835 60 93, i la nostra abraçada en el Josep Antoni Martelo. Gràcies, Josep Antoni, fins una altra.
Fins una altra, moltes gràcies, Miquel.
Gràcies, molt bon dia. Fem una pausa, amics, de seguida parlem de vins, fem un salt, de Catalunya, anem fins a Galícia, Home, són dues zones realment molt agermanades. Avui us volem parlar de vins que valen la pena conèixer, Denominació d'origen Ribeira Sacra. En uns instants parlem amb el seu president dels vins, dels productes i d'aquesta viticultura heroica que porten a terme. No us ho perdeu, fins ara mateix. Vine, camina, si vols, en un marge.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stand de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas del Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Pues vamos a ello, lo anunciábamos hace unos instantes, hablaríamos también de vinos de la zona de Galicia, de hecho lo estamos haciendo últimamente, como sabéis, con temas realmente interesantes, ¿eh? Sabéis una comparativa que hicimos no hace mucho en estos mismos micrófonos, ¿eh? De una denominación de origen como es la que visitamos en unos instantes, la Ribeira Sacra, comparándola también con una denominación de origen que tenemos aquí en Cataluña, ¿eh? Que es la denominación de origen Priorato, ¿eh? Esas terrazas, esa viticultura heroica que dicen, y desde luego que lo es. Bueno, hoy queremos analizar esos vinos de la Ribeira Sacra, las características, las connotaciones, novedades y también argumentos y proyectos cara a este 2014 que acabamos de iniciar. Saludamos con esa música de fondo de Carlos Núñez a su presidente, al presidente de esa denominación de origen de ese consejo regulador, Ribeira Sacra. José Manuel Rodríguez, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, señor Rodríguez, y feliz año nuevo, feliz 2014.
Para todos.
Para todos.
2014, sin duda.
Bueno, ¿qué le pide al 2014 desde el consejo regulador?
Bueno, pues que a principio de 2015 pues estemos hablando como en este 2014 y hablemos de que la Ribeira Sacra sigue ahí, está en el mercado, es cada día más conocida y más reconocida, y la gente que mantiene este paraje inigualable, como son los terrazas de la Ribeira Sacra, pues siga viviendo de su trabajo y manteniendo un paisaje que también es disfrute, no solo del que lo trabaja, sino del que lo visita.
Uh-huh. Le voy a decir algo. Llevamos hablando con usted los últimos 7 años, desde 2006, 2007, y, hombre, las cosas han cambiado mucho, ¿no? 2007 había una Ribeira Sacra muy diferente a la que tenemos ahora en el 2014.
Sí, diría que afortunadamente no es...
No para es bien, quiero decir para bien, porque mucho más...
Lo que pasa, claro, es que éramos una denominación joven, que no era conocida y que nos fuimos haciendo nuestro hueco. Somos hoy, pues, en algunas cosas hasta una referencia. Y bueno, la verdad es que sí se ha notado mucho hoy hablar de la Ribeira Sacra, de hablar de algo conocido, que gustará más o menos, pero ya hablamos de un territorio que la gente lo sitúa en el mapa.
Esa tarea de información, esa tarea de divulgar las características, las cualidades de los vinos de esa zona Ribeira Sacra, que yo decía que practican esa viticultura heroica, que desde luego lo es, ¿no? Es un espectáculo de la naturaleza, esas terrazas en las que tenéis plantadas las viñas.
Sin duda ninguna, cualquiera que hoy en día entre en internet y entre en la página del consejo, ahí encontrará turismo, trote del vino, paisajes, fotografías, vídeos colgados, pero bueno, hay que patearlo. Es decir, este es uno de esos lugares donde la imagen son espectaculares, son súper bellas, pero no le hacen justicia a la espectacularidad del territorio. Es una es algo que gana mucho viéndolo en directo sobre lo que se puede sacar de una foto o de un vídeo hecho sobre el propio territorio.
¿Qué les podríamos decir a los oyentes que nunca han bebido un vino, tanto blanco como tinto? Enseguida hablaremos, hombre, el 95%, estamos hablando de 95% de vinos tintos, un 5% de vinos blancos, pero en cualquier caso, que nunca haya probado un vino de esa denominación de origen Ribeira Sacra, ¿qué le podríamos transmitir? ¿Con qué vino se van a encontrar?
Pues se van a encontrar con un buen compañero de viaje para una comida. Es decir, son vinos suaves, afrutados, aromáticos, fáciles de beber y un gran acompañante para la comida. Es una denominación que es fiel a su estilo, mayoritariamente vinos jóvenes, aunque también hay algunos vinos en barrica, pero aunque sea los de barrica, son vinos que mantienen su frescura, su viveza, su juventud. Y como digo, son vinos que nunca son protagonistas en la comida, son lo que tiene que ser un vino, un buen compañero para una buena comida.
¿Siguen en ese porcentaje? Yo decía 95% de vinos tintos, 5% de blancos, más o menos.
Sí, hemos subido un poco el blanco, pero vamos, un 1%, estamos en un 6 y algo, es decir, que seguimos siendo, pues digamos, lo contrario en ese sentido a lo que es, por ejemplo, Rías Baixas en Galicia, ¿no? Donde son blanco y hacen algún tinto. Nosotros somos tinto y hacemos algún blanco. De una alta calidad, pero bueno, somos preferentemente tintos.
Efectivamente, con esa variedad, en cuanto a los tintos, que es la Mencía, en cuanto a los blancos, la Godello. Hombre, unas variedades que están dando muy buenos resultados. Evidentemente, cada bodega, y estamos hablando de un centenar de bodegas adscritas a esa denominación de origen Ribeira Sacra, cada bodega tiene su particularidad, sus vinos, su personalidad, ¿no? Pero sí que es cierto que trabajan fundamentalmente con estas dos variedades.
Sí, esas son las, digamos, las reinas en tintas y en blancos de la denominación y son las que marcan la línea de los vinos tanto en tintos como en blancos. Son esa columna vertebral de la tipología del vino de la Ribeira Sacra.
Estamos hablando de más o menos 19 ayuntamientos, 19 municipios, ¿no?, que agrupan la zona de la denominación de origen.
Sí, son 19 municipios de entre las provincias de Lugo y Orense, con las cuencas del Sil y del Miño, y es un territorio, pues bueno, peculiar, singular, la mayor concentración de románico rural de Europa, un paisaje inigualable, y bueno, también una zona donde nos bebemos dos terceras partes de lo que producimos, que también es una apuesta desde el territorio por la zona, ¿no? Son pequeños viticultores y muchos de ellos, pues la gran mayoría hacen su vino y se lo beben. Lo cual, pues bueno, con el esfuerzo que lleva, pues ciertamente creo que hace muy bien, o hacemos bien, ¿no? De darnos parte del esfuerzo que da trabajar en estas pendientes, pero ciertamente es un territorio muy amplio, donde de más de 200 kilómetros de ribera entre el Miño, Sil y algunos de sus afluentes, y bueno, la verdad es que es un lugar para verlo, disfrutarlo y venirse a pasar aquí una temporada.
Por cierto, aprovecho lo que está diciendo porque están poniendo también muy de moda el hecho de venir a hacer enoturismo a esa zona de la denominación de origen Ribeira Sacra. Es, en fin, una excursión realmente encantadora, ¿no? Pasar un fin de semana largo en estas tierras, uno disfrutar, visitar bodegas, patear esas pendientes, en fin, y conocer efectivamente la verdadera esencia de esos vinos de la denominación de origen. Están poniendo muchísimos esfuerzos, ¿no?, en la promoción de ese enoturismo desde el Consejo.
Sí, estamos, digamos, un poco capitalizando esa venta conjunta del territorio. Este amplio territorio pues tiene dos paradores nacionales, tiene un balneario, tiene una estación de montaña, hay más de 400 plazas en turismo rural, puede hacer rutas en barco, puede alquilar un barco pequeño, puedes montar a caballo, hacer paseos en un tren turístico que te lleva por medio de los viñedos. Tienes multitud de posibilidades, caminar un poco la línea de que cada uno quiera, una grandiosa gastronomía. Es pues un poco vender la generalidad de la Ribeira Sacra y decirle que a cualquier visitante que siempre va a tener un motivo para venir aquí, desde uno de los mejores museos de arte sacro que hay en España. No sé, infinidad de posibilidades y de tanto en el arte, en el paisaje, como en la gastronomía. Siempre va a encontrar cualquier persona, pues un motivo importante para pasarlo bien en la Ribera Sacra.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esa denominación de origen, también, todo se ha dicho de paso, con algo de vocación exportadora, ¿no? Fuera de nuestro país también están incidiendo en que prueben los vinos, que por cierto, también vinos con premios, particularmente en diferentes bodegas, pues periódicamente reciben premios importantes. José Manuel.
Sí, la verdad es que es pues la crítica nacional e internacional nos tiene bien considerados, y desde vinos que en la famosa guía Parker pues alcanza los 98 puntos, en la última guía hay más de 26 marcas con más de 90 puntos, las guías españoles, Cansa, Pinin, Proensa, están ahí referenciados, y bueno, y eso hace que exportemos a todos los países del mundo, que un poco exportamos todos en España, ¿no? A los anglosajones, al sur y centro de Estados Unidos, de América, Estados Unidos, a Europa, a Asia. Estamos ahí en esos lugares con nuestras pequeñas cantidades, pero buscándonos un hueco en ese mercado mundial del vino.
Bueno, en todos esos lugares y también en Cataluña. En Cataluña se encuentran vinos de esa denominación de origen Ribeira Sacra, de cada una de las bodegas adscritas a ese consejo regulador, extraordinarios, que yo invitaría a nuestros oyentes, a través de las palabras institucionales por parte de su presidente, a que prueben, a que les den esa primera oportunidad que yo creo que todos los vinos se merecen, y hacernos, en fin, seguidores de esa denominación de origen Ribeira Sacra y en consecuencia de sus vinos. Don José Manuel Rodríguez, como siempre, gracias por su amabilidad y por ese rato que nos ha dedicado. Un saludo cordial desde Cataluña.
Igualmente.
Gracias, muy buenos días.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stand de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Trotamundos. T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, d'espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trones número 1, a Breda, Girona. Telèfon 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fontdemontsenybreda.com. Font de Montseny. Tu decideixes.
Assegut a la plaça del sortidor.
Doncs la nostra propera cita informativa precisament és en aquesta localitat de la comarca de la Selva, a Breda, eh? La Font de Montseny, un establiment en el que, sens dubte, es menja d'allò més bé, amb una cuina que segueix la temporalitat dels productes. N'és el responsable de cuina, el Josep Muniesa. Josep, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per atendre la comunicació telefònica i per parlar d'aquesta cuina molt específica. Sí. Jo deia que segueixes molt els productes de temporada. Jo crec que és així, no?
Home, sí, tant. L'any més o menys té 4 temporades i anem seguint tot el que és la temporada, diguéssim. Mm-hmm. Ara mateix, ara és el temps de les verdures, de la tòfona, de la caça.
Sí.
Ara mateix, el que és tema de verdures, toco molt els pèsols, toco les favetes, toco també els cardos, que encara que no siguin d'aquí del nostre país, però és verdura d'hivern, que de la part de la Rioja així. Toco, ara tinc la tòfona,
sí.
Faig molts tipus de plats amb la tòfona, siguin amb amanides, siguin amb patata bufet, siguin un clàssic que és la trufa al xampany, que hi ha gent que m'ho demana.
Sí.
I després el que és tema dels pèsols, els faig ofegats, amb botifarra i cansada al coll, les favetes els faig amb xapirons, sapiones.
Déu-n'hi-do, les verdures sí. és un producte absolutament versàtil a la cuina, i també la caça, no?
La caça, i tant que sí.
Evidentment és una zona en la que esteu vosaltres, aquesta zona de Breda, aquesta localitat de Breda, la Selva, en definitiva, doncs sí, sí. Que hi ha molta afició, hi ha molta tradició en aquests plats de caça. Ara mateix, amb quins productes, quina és la caça doncs, que estàs fent plats?
Ara mateix, com aquell que diu, és tot el que em porten de casa aquí els caçadors aquí als voltants, em porten la perdiu, em porten també el que és el senglar, que n'hi ha molt de senglar.
I tant.
Ahir mateix m'han portat dues llebres molt grans, que la faig que és un clàssic, la faig a la Royal. La faig amb civet, llavors em tec el que és el llom, que se'n diu, amb la cuina francesa se'n diu rave de llebre, que la faig rostit al moment també. O sigui, toco de molts tipus de caça.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Tot això en aquest restaurant, a la Font de Montseny, que està a la plaça Trunes, número 1, en aquesta localitat de Breda. Si voleu anotar un telèfon, que és el 972-1602-94, 972-1602-94, i és un restaurant que té un element paral·lel que també ens ofereix establiment per allotjar a les persones doncs, que així ho vulguin, no? Allotjament també en teniu. Quines són les característiques, així a grans trets, d'aquest allotjament? Són apartaments, no?
Sí, són apartaments que ho vaig fer en aquest sentit, que si hi havia gent que volien, més volien per dormir, que més volien fer estar a dormir, podien dormir si volien, i podien estar, després podien venir a baixar al restaurant, a dinar o a sopar, o fer el menú, diguéssim, a fer la pensió completa, i llavors, a part d'això, ja estan muntats com a apartaments. Tenen uns 45 metres quadrats, estan ben equipats, o sigui, tenen nevera, tenen lavadora, secadora, tenen de tot, estan ben equipats, com si fos un pis, una casa.
En aquesta localitat de Breda, un apartament, bon menjar a baix i activitats al voltant, perquè aquí teniu monuments, hi ha molta tradició de la ceràmica, excursions, bicicletes hípiques, 4x4, quads, en fi, ningú s'avorreix, per aquesta zona.
No. La persona que va passar un cap de setmana aquí està distret, no es pot pas avorrir.
La veritat és que sí, pot fer esport, pot obrir la gana i seure a les taules d'aquesta Font de Montseny i deixar-se enamorar amb algun d'aquests plats que ens està explicant avui el Josep Nuniesa. Plats que també té un paper fonamental la tòfona amb determinats receptes, perquè ara estem en època d'aquest producte.
Sí, ara és el millor moment. Fins ara, com aquest que diu, fins abans d'acabar l'any, la tòfona n'hi ha, però és verda, però ara, com aquest que diu, amb el que estem entrant al mes de gener i el febrer és el millor moment, que és quan la tòfona està més madura, quan té més... Té més gust, diguéssim.
Sí. Quin seria el plat que podries destacar amb la tòfona com a protagonista, podríem dir-ho així?
A veure, ara mateix, el que vol menjar, vol, o sigui, cuina sana, diguéssim, una amanida de creixems, que la faig amb tòfona, una mica de codony i una mica de foie, i vos, com hi ha plats més elaborats, és la, faig una patata bullida amb tòfona, que amb una salsa de perigó al voltant, que queda per, és boníssima.
Uh-huh. Una patata bullida, simplement una
patata... Sí, faig un mil, agafo una patata petiteta bufet, uh-huh. L'almino, i poso tòfona entremig, l'embolico i la coca al vapor. Ben cuita al vapor,
sí.
Després a l'hora de servir se desembolica i es posa en el plat i en aquell l'estat embolicada, quan la desembolica deixa un perfum que és... O sigui, és agradable de provar.
Mm-hmm. D'olorar i de provar, mateix, efectivament. Sí, sí, la tòfona hi dona una connotació molt, molt particular. Hi ha uns seguidors de la tòfona que no fan més que esperar l'època exacta per provar plats d'aquest producte.
Sí, i després el que vol tòfona, un clàssic, un plat que és clàssic, és unes tòfones al cap, el xampany, com que això és un plat francès, uh-huh. Tòfones al xampany, que també és boníssim.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh? Un sí. Nivell de cuina, home, d'un cert nivell, estem parlant de la Font de Montseny amb el seu responsable, amb el Josep Muniesa, una persona molt coneguda en aquest sector de la restauració per la seva cuina, per els seus bons resultats, i tant és així que no fa pas massa t'has fet també com a responsable del restaurant La Fortalesa d'Hostalric.
Sí, 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 tant que sí.
O sigui, no tenies feina, que encara te'n busques més.
Sí, sí, sí. Com que a part del que és el dia a dia del restaurant, també em dedico a fer càterings.
Sí, sí.
I em van oferir a la Fortalesa, el castell de la Fortalesa, doncs a part de fer el dia a dia la carta de la Fortalesa, faig també molts banquets.
Uh-huh. Sí, bonidor. Sí, sí. Perquè, a més, és un restaurant molt maco, eh? Ens han comentat, mateix, la Fortalesa sí. d'Hostalric.
O sigui, el que li agrada la pedra, com el que és un castell, doncs sí. Allò, és maco de veure.
Déu-n'hi-do.
Hi ha visites organitzades, uh-huh. Una persona, un cap que van passar un dia, un diumenge, un dissabte, ven allà, se'ls fa una excursió perquè vegin tot el que és el castell, i llavors es poden quedar a dinar o a sopar.
Mm-hmm. La Fortalesa d'Hostalric, la cuina, estem parlant de la mateixa dinàmica, la mateixa estructura, la mateixa filosofia que
mateix,
la Font
sí,
de Montseny, sí?
Sí, sí. I a part d'això, diàriament faig uns menús molt assequibles, que pel que és un castell que és preciós, té els seus encants, faig un menú entre setmana de 15 euros,
mm-hmm,
que
sí.
Està molt bé, i perquè la gent pugui gaudir del que és el castell.
I tant que sí. Doncs està molt bé, amb aquest nivell gastronòmic i culinari que ofereixes, doncs evidentment doncs és un preu molt, però molt raonable.
Això mateix.
Amics, si voleu passar una estada, si voleu acostar-vos a Breda, en aquesta localitat de la comarca de la Selva, no ho dubteu, eh? Font de Montseny us ofereix allotjament en aquests apartaments fantàstics, absolutament equipats, i també, doncs, com no, una gastronomia doncs d'un alt nivell, amb aquests productes que segueix la temporalitat i productes realment excepcionals. Deixeu-vos a enamorar amb la cuina del Josep Muniesa. Josep, et deixem, gràcies, repeteixo, perquè sé que has fet un esforç d'atendre la nostra comunicació telefònica, perquè tenies un dissabte especialment sí. Complert de feina.
Moltes gràcies a vostès, eh?
Per tant, una forta abraçada. Gràcies, Josep.
Moltes gràcies, bon
gràcies.
Dia.
Repetim el telèfon d'aquesta Font de Montseny, el 972 16 02 94, la plana web també, fontdemontsenybreda.com, la plaça Trunes número 1, aquesta és l'adreça d'aquest restaurant, que sens dubte, un cop més, recomanem des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, un restaurant que val la pena. Fem una pausa, de seguida parlem de més temes.
Quan et dic que em passa igual, quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com marxés dins...
Hola, sóc Carme Ruscalleda, vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
¿Te agrada eso? ¿O eso?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, d'espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trones número 1, a Breda, Girona. Telèfon 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fontdemontsenybreda.com. Font de Montseny. Tu decideixes.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante hasta la una en punto de la tarde en este programa, específicamente también pensado para un poco ejercitar esa desintoxicación gastronómica, que, en fin, que más que menos se habrá pasado de la raya, dicho coloquialmente, en estas fiestas de Navidad. Bueno, nuestros expertos también en nutrición nos han propuesto determinadas temáticas, determinados productos. En hortaliza, por ejemplo, los espárragos es un elemento muy adecuado ahora en estas fechas, para hacer una cierta desintoxicación, Y si hablamos de fruta, tema que, como sabéis, tratamos con cierta frecuencia en este programa, en este espacio de radio, una de las frutas que también tiene ese poder de, podríamos decir, limpiar nuestro organismo, son las peras, Y hemos escogido una pera con calidad indiscutible, con una denominación de origen detrás, con un consejo regulador que vela por la calidad. Preparando esta entrevista con su presidente, al que saludamos en unos instantes, me decía, estamos prácticamente en temporada a lo largo de todo el año, ¿no? Se está desestacionalizando la temporada de la pera de Rincón de Soto. Hoy la analizamos, hoy sabremos cuáles son esas propiedades y por qué tiene la calidad que tiene. Y lo hacemos tal como decíamos, con su presidente, Eduardo Pérez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, muy
buenos días.
Aquí.
Bueno, te aprovecho para felicitarte el año, Ojalá que este 2014 sea por lo menos mejor que el 2013,
Sí, bueno, pues eso esperamos todos, que no sea peor, que no sea peor.
Bueno, a pesar de que desde el Consejo Regulador, desde esa zona y con ese producto de calidad, si hay calidad de producto, la verdad es que, en fin, la crisis como en todo se nota, ¿no? Pero uno se puede defender mejor, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, vamos, estamos contentos porque al tener, como has dicho, un producto de buena calidad, pues los mercados pues la consumen. A lo mejor a veces hay que tirar un poquito del precio para abajo, según los momentos económicos, pero vaya, la gente normalmente valora el producto y nosotros no nos podemos quejar.
Uh-huh. Hablando con Eduardo Pérez, un apasionado del campo, ahora mismo, de hecho, permíteme que diga y explique a los oyentes que estás en el campo, estabas con tareas de poda, ¿no?
Sí, así es. Ahora en el invierno, cuando los árboles han perdido la hoja, pues lo que hacemos es podar y esperando a que llegue la primavera para que los árboles broten. Se dejan podaditos y después ya a partir de la floración pues empezamos ya con otro tipo de cuidados, como pueden ser los riegos, algún tratamiento necesario y, en fin, todo lo típico del agricultor, ¿no?
La atención
y la oportunidad, que es lo que requiere la agricultura.
Claro que sí. ¿Es delicada la operación de podar? Lo digo, hay que saber exactamente dónde hay que hacer el corte, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero vamos, la práctica lo hace todo. Eso que cuando uno lleva toda la vida en estas tareas, pues normalmente lo sabe hacer muy bien, ¿no? Porque conoces el árbol, sabes cada año las ramas que ha echado, ves las que hay que quitar, las que hay que dejar. Uno que empieza nuevo, pues habría que enseñarle. Digamos que, vamos, cuando todos hemos sido estudiantes, pues hemos hecho cursillos y esas cosas. Pero bueno, no tiene mayor historia una vez que lo vas practicando día a día.
Uh-huh. Decíamos, Eduardo, que se está desestacionalizando la temporada de la pera de Rincón de Soto, ¿no? Antes sí que quizá había una época muy muy centrada, me da la sensación, entre los meses de octubre y abril, pero ahora, en fin, la temporada se está alargando, ¿no?
Sí. Depende un poco también de las cosechas, ¿no? Si las cosechas son más grandes, pues procuramos alargar más la campaña, porque esta pera, la ventaja que tiene también es que se conserva muy bien, y se conserva muy bien en frío y atmósfera controlada, que llamamos, que es que se le baja las a la atmósfera donde se meten las peras en frío, en 0 grados o 0,5 bajo cero, y aguanta, pues hemos comprobado que aguanta prácticamente 12 meses, que se podría enlazar una campaña con la otra. Y la pera no pierde facultades de organolépticas, es decir, la pera, estamos muy sorprendidos de lo que pera en conservación. ¿Vale? Uh-huh. Tan bueno, cuánto se metió.
Bueno, y esa pera con denominación de origen, con ese consejo regulador y con ese eslogan que recordamos una vez más, esa pera recupera. ¿Y por qué recupera, Eduardo?
Bueno, pues porque en principio, cuando vamos, hemos enfocado este año la campaña de esta pera recupera a los niños que hacen actividades físicas o mentales, aunque bueno, los niños o los mayores también. Pues porque en principio yo muchas veces he dicho que es como un vaso de agua lleno de vitaminas, ¿no? Y es así, bueno, pues cuando te tomas una pera, pues es como si tuvieses casi un vaso de agua, porque el 85-90% de la fruta es agua. El resto pues lleva esas vitaminas, que es lo que el cuerpo necesita, algo de energía, porque lleva fructosa, y proteínas y lípidos, eso prácticamente no lleva nada. Pero vamos, lo que es vitaminas, algo de fibras, y sobre todo si te comes la piel, pues lleva sodio, lleva potasio, en fin, lleva, aparte de vitaminas, todas las del grupo E, que son las más importantes, lleva algunos minerales, como he dicho, algo de potasio, algo de sodio, y sobre todo un calcio, que el calcio de la fruta pasa prácticamente a la sangre. El calcio de la fruta no es como el calcio de que tomamos en la carne o en el pescado, este es más rápido en hacer efecto.
Sí.
Por eso decimos que esta pera recupera, ¿no? Porque es todo, digamos, como un pinchazo de agua y vitaminas.
Uh-huh. Además, nos decía agua. También un experto en nutrición que era la pera de Rincón de Soto es muy apropiada para las embarazadas.
Efectivamente, lleva la vitamina B6, que es el ácido fólico,
sí.
Pues es muy, muy apropiado efectivamente para las embarazadas.
Uh-huh.
Y bueno, la pera se ha dicho, bueno, los expertos, nosotros que alguna vez solemos hacer también algún análisis de la composición nutricional de las peras, pues sabemos que también hace que se produzca la serotonina, que es eso que llamamos la hormona del bienestar, ¿no? Que cuando uno se toma una fruta que te sienta bien y que te hace bien, pues el cuerpo te produce esa hormona, que es la serotonina, que es la que hace que te encuentres bien, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues habrá que comer, ¿eh? Habrá que comer con más frecuencia, sí. Peras
así
de Rincón.
Bueno, la experiencia que tenemos es que mucha gente las utiliza pues también en regímenes de adelgazamiento,
sí,
para mantenimiento de... Bueno, son muy diuréticas, son depurativas, en fin, yo creo que las peras tienen todo ventajas.
A eso vamos, ¿eh? A eso vamos, porque seguramente tú, como todo el mundo, habrás hecho algún que otro exceso gastronómico estas fiestas, ¿eh?
Sí, sí.
Y entonces, sí que es cierto que en ese momento, cuando ya han pasado las fiestas de Navidad y ya entramos en el año, a uno se le cambia el chip y solo quiere ver fruta y verdura, ¿no? Para un
pues
poco
sí.
Limpiar un poco nuestro organismo, ¿eh?
Es que sí, hasta los amigos en el Facebook también dicen que lo que quieren hacer ahora ya es precisamente eso, comer fruta y verdura y hacer un régimen de limpieza, ¿no? De depuración.
Sí.
Y estamos un poco todos en lo mismo, y la verdad es que es así, ¿no? Y la verdad, es un buen momento para comer peras. Además, ya he dicho, las peras ahora cuando salen del frigorífico salen con un sabor estupendo. Y estamos en una época muy buena, que es decir, que no tienen más que 3 o 4 meses todavía en conservación y pueden aguantar perfectamente hasta julio y agosto, perfectamente.
Bueno, esa pera de Rincón de Soto, con denominación de origen, con una calidad indiscutible, con una presencia también indiscutible en Cataluña, ¿eh? Solo tenéis que fijaros que lleve cada una de las peras lleva el stick que pone, en fin, el sello del Consejo Regulador, ¿eh?
Así es. Todas las peras están identificadas, pero especialmente las cajas donde el envase son cajas solamente de una capa, y en la caja pues también está la trazabilidad. Digamos que en cada caja pues está su código de barras con la referencia de la empresa que la ha confeccionado, y está la trazabilidad absoluta. Casi podemos llegar hasta cada uno de estos árboles que estoy yo podando esta tarde. O sea, prácticamente cuando la pera está controlada desde el campo hasta la tienda. ¿Eh?
Uh-huh.
Es decir, que es una garantía también.
Pues para esas personas que ahora están en ese proceso de desintoxicación gastronómica, desde luego, y dicho por su presidente Eduardo Pérez y también por expertos en nutrición, la pera de Rincón de Soto, desde luego, tiene unas características especiales, con un potente efecto diurético, ¿eh? La limpieza de nuestro organismo, que en esta época nos va bien a todos, ¿eh? Blanquilla y conferencia, con dos variedades, Eduardo.
Sí, prácticamente es la conferencia la que más manejamos, en el 95% de la producción nuestra.
Uh-huh.
Este año hemos llegado a 14 millones de kilos de producción de pera, de las que solamente 400 o 500 mil kilos han sido blanquilla y los 13 millones y pico restantes han sido conferencia. La blanquilla es una pera más veraniega, más de temporada, como al principio decías. Uh-huh. Es una pera que se consume prácticamente desde que se recoge, como tarde en Navidades, ¿no? Ahora mismo ya las últimas blanquillas, las blanquillas que se ven por el mercado son las últimas, porque es una pera que se conserva un poquito peor, pero bueno, tiene su mercado y sus características también de fechas de consumo. Pero la conferencia es una pera más abundante en este momento y la tenemos todo el año en la tienda.
Uh-huh. Un consejo regulador, un inicio de la denominación de origen en el 2002, por tanto ya lleváis un recorrido de una cierta importancia. ¿Qué le pides cara a ese consejo regulador, a vuestra denominación de origen, a ese 2014 que acabamos de abrir, Eduardo?
Bueno, los agricultores lo único que pedimos es normalidad, ¿no? Que vayan las cosas bien, especialmente climatológicamente hablando, pues que nos respete un poco pues las heladas de primavera, que nos respeten los periscos de verano, y que nos dejen trabajar, y tampoco pedimos mucho más. Nosotros queremos, ¿no?, pues vivir nuestra vida como cada uno en su trabajo, ¿no? Y que no haya cosas raras, sobre todo climatológicas.
Uh-huh. Bueno, eso
es un poco lo más importante.
Eso ya no nadie lo puede garantizar, ¿no? Siempre estáis ya, no. Con un ojo puesto en la tierra y el otro en el cielo, ¿no? Pues, controlando
eso,
un poco.
Eso es lo que podemos, puestos a pedir, pues pedimos eso. Lo demás, lo que podemos hacer nosotros, ya he dicho antes que la agricultura es oportunidad y dedicación. Sí. Y entonces, bueno, los agricultores yo creo que hacemos todo lo que debemos hacer en cada momento, o por lo menos lo intentamos. Y lo que no podemos controlar, pues bueno, para eso también tenemos unas cosas que llamamos seguros agrarios, en fin, todas esas cosas para poder sobrevivir en caso de una catástrofe, ¿no?
Uh-huh. Y seguir difundiendo la calidad del producto, seguir haciendo lo que ahora mismo está haciendo Eduardo Pérez como presidente, ¿no? Divulgar, explicar por qué tiene la calidad que tiene su producto. Eduardo, gracias por tu amabilidad, por estar presente en estos micrófonos una vez más y hablar para los oyentes de Cataluña. Y repetimos, en nuestra dieta en estos momentos, como en todo el año, pero en estos momentos especialmente muy adecuado el consumo de esa pera de Rincón de Soto con denominación de origen. Eduardo Pérez, su presidente, nos ha acompañado. Un fuerte abrazo, Eduardo, gracias.
Lo mismo, muchas gracias a ustedes.
Gracias y adiós. Muy buenos días. Adiós.
Trotamundos.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, d'espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trones número 1, a Breda, Girona. Telèfon 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fontdemontsenybreda.com. Font de Montseny. Tu decideixes.
No sé si pots sentir. Quasi la 1:00 de la tarda, nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots, amics, per la vostra atenció, companyia, i si així ho voleu, ens farem el proper dissabte a partir de les 10:00 del matí amb més històries i més protagonistes. Que passeu el millor dels caps de setmana. Gràcies, us ha parlat Miquel Mercadal.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. És la